Són dies de glamour, de setè art, de catifa vermella, perquè tenim en marxa, de fet, ja les acaballes al Festival de Canes, i en parlarem amb el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tots els cinèfils pendents de Cans, que està sent molt productiu enguany.
Sí, sí, està sent molt, però que molt productiu. Ja, bueno, faltava Hollywood, potser, o sigui, l'única gran pel·lícula així com americana que hem tingut ha sigut Paper Tiger, la nova pel·lícula del director americà James Gray, el director de Ad Astra o Two Lovers, entre altres pel·lícules, que comptava amb estrelles de Hollywood com Miles Teller, com Adam Driver o com Scarlett Johansson, però han faltat pel·lícules americanes realment aquest any al festival. I a falta de pel·lícules americanes, doncs hem tingut pel·lícules espanyoles. I bé, dissabte passat Rodrigo Sorogoyen presentava El ser querido amb molt bones crítiques, sobretot per la interpretació de Javier Bardem, que diuen que fa el paper més aterridor de la seva carrera. Després Almodóvar finalment ha presentat Amarga Navidad, vist aquí a Espanya ja, perquè es va estrenar el passat mes de març. I faltava, doncs, la joia de la corona, realment, que era La bola negra de Javier Ambrosi i Javier Calvo, que es va presentar ahir, i es va endur una ovació de 17 minuts, brutal. El rècord el té El laberinto del fauno, que es veu que es van endur 22 minuts d'aplaudiments ara fa 20 anys.
De fet, Deadline diu que és la segona ovació més llarga de la història de Canes.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, i totes dues per pel·lícules espanyoles. Bueno, El laberinto del fauno, una coproducció entre Espanya i Mèxic, però dona, és curiós que totes dues siguin pel·lícules espanyoles i ambientades a la Guerra Civil. La bola negra sí que és veritat que es veu que abarca tres temps, 1932, 1937 i 2017. O sigui, són tres històries diferents que al final acaben entrecreuades. Però sí, sí, és curiós que sigui per pel·lícules ambientades més o menys durant la Guerra Civil o a les acaballes de la Guerra Civil.
El nom és una obra inacabada de García Lorca.
Sí, sí, correcte. Ja es van publicar només, o existeixen només 5 pàgines, crec, de l'obra de Federico García Lorca. I perquè, bueno, perquè va quedar inacabada a causa de... Bueno, era una de les últimes obres que estava escrivint amb un personatge obertament homosexual en la seva obra, i va quedar inacabada després del seu assassinat. I bé, i la bola negra, doncs, es basa en aquestes 5 pàgines que existeixen de l'obra de Lorca, i a més es basa també en una obra de teatre que es diu La piedra oscura, d'Alberto Conejero, que està inspirada en la vida de Rafael Rodríguez Rapun, que va ser un dels amants de Federico García Lorca i també va ser futbolista, va jugar a l'Atlètic de Madrid.
Surt Glenn Close i diuen que parla un castellà perfecte.
Ah, no estava el cas de que el seu paper...
Desquillada, era... un paperet.
Sí, sí, sabíem que tenia un paper petit, que s'havia unit al repartiment... un repartiment increïble amb tot, pràcticament tota la indústria del cinema espanyol volcada allà, i se sabia que Glenn Close tindria un paper, però no estava el cas de que el seu paper era en castellà. O sigui que un gran plaer, un gran honor comptar amb una estrella de la seva talla amb aquesta pel·lícula.
Parlaves de Bardem, que surt a la pel·li de Sorogoyen, i la seva dona, Penélope Cruz, sí, és una de les actrius de La bola negra.
Sí, sí, curiosament, Bardem havia declarat que ara eren rivals durant el festival, perquè ell presentava El ser querido i ella presenta La bola negra, però justament es diu que la seqüència amb Penélope Cruz queda pel record. O sigui, es veu que anima amb les tropes a Santander, crec que durant la guerra, si no recordo malament, i que es veu que la seva seqüència queda absolutament pel record.
És memorable, eh?
Sí, sí. I després també Aina Clotet ha guanyat el Premi Revelació a la Setmana de la Crítica per la seva pel·lícula Viva.
No com a directora, sinó com a actriu.
Com a actriu.
Com que fa els dos papers.
Sí, sí, fa els dos papers, i aquí doncs ha guanyat el Premi Revelació com a actriu a la Setmana de la Crítica. Per tant, grandíssima acollida aquest any pel cinema espanyol, no ens podrem queixar pas. I, bueno, veurem què decideix demà el jurat presidit pel coreà Park Chan-wook, director d'Oldboy, director de La doncella. Hi ha pel·lis molt potents. La bola negra ha entrat entre les candidates a la Palma d'Or, però també hi ha d'altres estrenes potents, com Fatherland, del polonès Pawlikowski, com All of the Sudden, del japonès Ryusuke Hamaguchi, o com la russa Minotauro del rus Andrei Sviagintsev, que també estaran en la pugna. Seria molt també que els Javis guanyessin la Palma d'Or abans que el Almodóvar, però bueno...
És veritat que hi ha aquest greuge pendent.
Sí, sí.
I també presenta pel·lícula, Amargant vida.
Sí, sí. Seria molt, però bueno, però ha generat molt d'entusiasme. Es veu que ha resultat aclaparadora, per tant, estarem atents al palmarès. I, bueno, i esperem poder-lo comentar aquí la setmana vinent.
I tant, divendres recollim aquest palmarès de Canes. Anem per les estrenes de la setmana, que n'hi ha de molt potents, i és una setmana plena. Amb què comencem?
Star Wars, The Mandalorian en Grogu.
Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
Ponerte en peligro. Revisa tu armadura.
Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
Buena suerte. La vas a necesitar.
Cinturón.
Torna a la franquícia Star Wars 7 anys després amb The Mandalorian en Grogu.
Sí, sí, l'últim que vam tenir va ser... bueno... prefereixo no donar la meva opinió sobre l'episodi 9 de Star Wars, que va concloure definitivament la saga Skywalker, però sí, sí, però l'última entrega que vam tenir va ser la finalització de la saga Skywalker, i just després començava Disney a exprimir la franquícia amb les sèries i es va estrenar The Mandalorian a Disney Plus. I, bueno, després de 3 temporades aquí tenim una pel·lícula que arriba a cinemes i que continua una mica l'ho vist a les sèries, però adaptant-se també a tots els públics, de manera que si no l'has vist, tampoc et perds gran cosa.
Si no hem vist la sèrie de Disney, podem anar tranquil·lament al cinema, eh?
Sí, sí, perquè a més es veu que aquesta nova... bueno, està ambientada després de la caiguda de l'Imperi Galàctic, amb la qual cosa cronològicament passa després de la 6a pel·lícula, del Retorn del Jedi. Llavors, bueno, doncs, diuen que té una mica com a estructura d'aventura del James Bond, que primer et presenta el personatge, després seqüència de crèdits, i després la M, que aquí seria Sigourney Weaver, li encarrega una missió, que és la de rescatar el fill del Jabba the Hutt de les mans d'un mafiós molt dolent. I bé, i es destaca que, a banda d'això, el personatge del Grogu, que resulta adorable, que és un Yoda, però
un petit Yoda, no?
Un petit Yoda... i la banda sonora i, bueno, i unes criatures que estan més a prop del terreny de l'animació stop motion, és a dir, animació pas per pas, que l'animació per ordinador, doncs es veu que acaben de fer la resta, i el resultat doncs és una aventura molt entretinguda i molt divertida per passar una tarda d'estiu.
Feies al·lusió a la Sigourney Weaver, que hi surt poquet, es veu que ha cobrat molt, però surt poquet. Hi ha un cameo també d'Scorsese.
Sí, 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 correcte. Scorsese, justament parlàvem de criatures adorables, i Scorsese justament es veu que posa veu amb una mena de mico cuiner que es troben en un bar, si no recordo malament, i això parla com ell mateix, parla com Scorsese, i bueno, i posa el seu granet de sorra dintre de la franquícia. També tenim a Jeremy Allen White donant veu a si no recordo malament, al fill del Jabba the Hutt, que han de rescatar el mandalorià i Grogu.
Però tot això ens ho perdem aquí.
Sí, sí, però tot això, clar, si no veiem la pel·lícula en versió original, doncs ens ho perdem. Però bueno, la bona notícia és que us l'oferirem també en versió original, com
sí?
sempre.
Heu sí, heu decidit sí. que sí.
Sí, sí.
Què diu la crítica? Doncs que és un film familiar, amb moltes dosis d'humor blanc, cine de crispetes, que es pot veure sense haver vist la sèrie de Disney Plus tranquil·lament, que dona una mica la sensació de ser un episodi allargat i que visualment és molt potent i molt atractiva. Els fans de la franquícia de Star Wars acudiran al cinema sí o sí.
Sí, sí.
Són molt fans.
Sí, sí, són molt fans i realment aquesta pel·lícula està feta per ells i per gaudir-la i passar una estona d'allò més entretinguda sense més concessions.
També s'estrena...
Asesinato en la tercera planta.
Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor.
No puede ser.
Es su vecino del tercero. Me ha pedido que reparta invitaciones para verlo actuar hoy en su obra de teatro. Tome.
Mm.
Es una entrevista en la que Hitchcock revela los secretos de su cine. Concretamente, explica cómo generar suspense.
No lo conocemos. Y es Hamlet encima. Durará 2 horas mínimo.
Casi 4 horas.
¿Cómo? ¿En serio?
Lo pone aquí, no lo había visto.
Ser o no ser.
Vaya noche de mierda.
No podemos impedir que la gente discuta.
No era una simple discusión. ¿Deberíamos llamar a la policía?
Sí, y al FBI. La última vez nos pasamos 8 horas atrapados en un tren porque pensabas que había una bomba.
Estoy segura de que ha pasado algo grave. Creo que ha matado a su mujer.
Este edificio se parece al de la ventana indiscreta.
Hay que sacar la verdad a la luz.
Si heu escoltat atentament, hi ha més d'una al·lusió a Hitchcock, i és que tota la pel·lícula una mica mira cap al mestre, no?
Sí, sí, és una mica un homenatge a Hitchcock, una mica... És una pel·li una mica copiona, però diuen que tot i així resulta molt, molt agradable dintre del que és la cartellera actual, perquè és molt divertida. A més, molt, bueno, explora molt el terreny de la cinefília, la protagonista és especialista en el cinema de Hitchcock, és callerista, és a dir, ella és més afina a Callers du Cinema, però justament llegeix la revista rival de Callers du Cinema, que és la Positive. I el seu marit, doncs, és un escriptor de novel·les de misteri una mica antiquades, diuen que a mig camí entre Agatha Christie i les novel·les del detectiu Bidocu. I bé, i justament, doncs, ella sospita que el seu marit del davant ha matat la seva dona, una mica com la ventana indiscreta de Hitchcock, i, bueno, i aquest matrimoni en crisi, doncs, decideix embarcar-se en una investigació per descobrir què hi ha al darrere d'aquest possible assassinat. I bé, per tant, doncs, ressuscitar una mica el whodunit, el quien lo hizo, allò que tant li interessava a Hitchcock, qui està al darrere de cada cosa, qui ha comès aquest crim. I jugar una mica, doncs, comentàvem abans a micro tancat, punyales per l'espalda, doncs sí, una mica jugar en la línia de punyales per l'espalda i oferint una pel·lícula, doncs, molt, molt distreta per passar l'estona, molt divertida, amb uns actors que es veu que semblen parella de veritat. Gilles Lelouch i Letitia Casta interpreten aquest matrimoni en crisi, i molt, diuen que és un cluedo que veu dels referents clàssics detectivescos, però que sobretot homenatja al cinema de Hitchcock. Per tant, bueno, per les noves generacions també que vulgueu gaudir d'un bon homenatge, doncs aquesta és una pel·lícula adequada.
I li plouen tota mena de floretes, amable, lleugera, entretinguda i sobretot ben interpretada per la parella protagonista. Què més s'estrena?
Love Me Tender.
Él es mi ex. Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno.
¡Hola, mamá!
Nunca hay problemas. Tengo historias con mujeres. Historias de amor.
A mí lo que me hace feliz es que tú seas feliz.
Buenas noches.
¿No?
No, para nada. Bueno,
creía.
Hola, Paul.
Ya te he dicho que no quiere hablar contigo.
Ante la jueza, Paul dijo que no quería verme.
Paul ha sido manipulado por su padre y no piensa ni una palabra de lo que escribió en la carta que envió al tribunal.
Love Me Tender. Ja veiem pel to, per la música,
sí,
que és un drama.
Sí, sí, és un drama. Poca cosa més aviat té a veure amb la cançó d'Elvis Presley, la mítica cançó d'Elvis Presley.
No és lluminosa, no?
No és especialment lluminosa. Diuen que l'amor en aquesta pel·lícula és del tot menys tendre i delicat. Però es destaca sobretot la interpretació de la seva protagonista, Vicky Krieps, aquella actriu luxemburguesa que Paul Thomas Anderson va descobrir a El Hilo Invisible. Doncs aquí és l'autèntica protagonista, que es veu que no té por de rapar-se al zero, per interpretar, doncs, amb aquesta mare que ve que el seu exmarit es queda amb la custòdia del seu fill, perquè ella li reconeix que té relacions amb altres dones. I, bueno, i doncs ell es torna molt odiós i es queda, doncs, amb la custòdia del seu fill. Fins llavors feien una setmana cadascú, però amb el pretext aquest de que s'ha tornat lesbiana decideix apartar-lo completament del seu fill. És una pel·lícula que es veu que és bastant dura, per ser completament sincers. Bastant radical, s'ha comparat bastant amb la cronologia de l'aigua, el debut de Kristen Stewart, que vam comentar aquí fa uns mesos. La protagonista era una nedadora, també. Es veu que el personatge de Vicky Krieps aquí també fa natació. I bé, es veu que té les seves pixades fora de test, perquè no s'acaba d'entendre del tot que aquest exmarit es pugui tornar tan odiós, però en general el recorregut que fa la pel·lícula diuen que és just i realista. Com deia abans, no té por d'extendre's en el temps, són més de 2 hores, dura 2 hores i quart, però en general es veu que Vicky Krieps interpreta molt bé aquesta antiheroïna que deia la cinemania rebel·la contra el patriarcat i amb menys sort contra l'instint maternal.
Hi ha una escena que diuen que és brillant i molt potent, en què mare i fill es retroben després de molt de temps i s'ensumen. D'aquesta manera es retroben. Ens queden encara 3 estrenes.
Sí, 3 mujeres.
Jitman Fransal, Tintral, Fansi. حمد علي ذهبي مناش كنت عارفوه سي مون اونكل ابني لا سوبان تعرفوا حاجه انتم فما بوليسيه لوطا
فهمنا جو سيد علي
شنو معناتها جو سيد علي
تقولون ميولات والجنسيه
Des de la Berlinale ens arriba aquesta proposta de cinema àrab, 3 mujeres.
Sí, sí. 3 mujeres va d'una noia que torna a Tunísia per assistir al funeral del seu oncle, que ha mort en circumstàncies estranyes, de manera una mica prematura. No se sap exactament el per què. I la seva família no sap absolutament res de la seva vida personal. Ella viu a París i es presenta allà amb la seva nòvia, però, clar, com a Tunísia doncs és complicat el tema de l'homosexualitat, doncs la presenta com una companya de pis i ja està. I a Tunísia, bueno, s'ha de dir que l'article 230 del Codi Penal castiga els actes homosexuals amb penes de fins a 3 anys de presó, amb la qual cosa, doncs, bueno, la pel·lícula se centra una mica en això, en com és un tabú una mica l'homosexualitat en aquell país. També és un gran què que s'hagi pogut fer aquesta pel·lícula allà, perquè, bueno, i que s'hagi pogut estrenar, perquè es veu que s'exhibeix allà des del 29 d'abril. I bueno, això és molt important. Vull dir, la directora va marxar del país a França per estudiar literatura a la Sorbona, després va estudiar cinema. I justament, la subtrama que hi ha sobre aquest oncle que ha mort en estranyes circumstàncies i no saben exactament per què ha mort, doncs també té a veure una mica amb l'homosexualitat. Per tant, doncs, estem en el terreny del cinema més aviat LGTBI, i diu el Mundo que li sobren subratllats i repeticions, però que sobreviu amb brillantesa gràcies al seu declarat gust i precisió per l'explicació d'allò que és tendre, allò que és dolorós i allò que importa.
Pel·li destacada perquè trenca un dels tabús del cine àrab, les relacions homosexuals i lèsbiques. Anem per la penúltima recomanació.
Un món fràgil i meravellós.
Tanca els ulls, va. Agafa't ben fort, Nino, que el tren es mou i cada vegada va més i més ràpid. El tren ha sortit de Beirut. Som molt lluny del Líban.
Premiada a Venècia i a la Seminci.
Sí, sí. Va a Venècia... Bueno, no a la Seminci, que jo recordi,
no?
Però a Venècia, a la secció Giornati degli Autori, sí que va guanyar el Premi del Públic. I, a més, es va presentar fa poc al Festival de Cinema d'Autor de Barcelona i també va guanyar premi, va guanyar el Premi del Públic, si no recordo malament, també. I va, doncs, d'una història d'amor al llarg de diverses dècades entre dos... una parella que des de ben petits ja estaven com predestinats a estar junts. Van néixer al mateix hospital, uns segons després de l'altre. Just llavors va caure una bomba a l'hospital. Les seves vides es van creuar i sabien que d'alguna manera doncs acabarien junts aquesta parella.
Una història que passa al Líban, a Beirut, que també és protagonista d'aquesta història d'amor.
Sí, sí, el Beirut, justament, bueno, es parla del Líban com un país en guerra amb els seus veïns, com seria Israel, i en guerra també amb si mateix. I bé, i bueno, es veu que recorda una mica el cinema de Wong Kar-wai, d'aquests personatges que d'alguna manera doncs estan predestinats a que els seus destins es creuin. I bueno, però en general es diu que és una pel·lícula molt maca, el país deia que era una pel·lícula excel·lent, i bueno, i que sí que bueno, té alguns tocs de realisme màgic, perquè es veu que els protagonistes somien d'escapar-se en una illa fantasiosa, i la fotografia és molt lluminosa per tractar-se d'una pel·lícula d'aquest estil. El director va estudiar als Estats Units, i diu el Cinemania que la música i uns diàlegs carregats d'un estat fan la resta en aquesta bellesa descoratjadora.
I l'última proposta?
Les catadores de Hitler.
Adelante. Vayan tomando asiento.
Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
¿Envenenada?
Soy el chef personal del Führer. Nunca pierdo de vista la comida, pero uno nunca puede estar seguro del todo. Ahí es donde entran ustedes.
És una història que fa una mirada al nazisme molt diferent, molt original, en clau feminista.
Sí, en clau feminista, perquè està protagonitzada majoritàriament per dones. La protagonista
femenina,
és
més que feminista.
Sí. Les protagonistes són un grup de dones, i la protagonista doncs, és una dona que fuig de Berlín pels bombardejos constants i busca refugi en un poble on viuen els seus sogres. I allà se n'adona que amb el bosc que hi ha al costat és on hi ha justament la guarida del llop, que era el quarter de Hitler, que justament ha fugit allà a les acaballes de la guerra, ja quan pràcticament tot està perdut. I a poc a poc comencen a reclutar dones perquè vagin a catar els seus àpats, perquè el Führer té por de ser enverinat. I bé, i bueno, i això doncs, bueno, fa que aquestes dones que es reunien per provar els àpats vigilant que no enverinessin a Hitler, doncs creïn vincles i es facin fortes les unes a les altres. Llavors va guanyar 3 premis del cinema italià, entre ells el de millor guia adaptat. I, bueno, i es veu que, sobretot, deia la Razón que retrata l'horror quotidià de continuar sobrevivint, encara que sigui amb aquella por atrosa a la propera cullerada.
Basada en un best-seller. Anem recapitulant, ens queda minut i escaig. Tenim data d'estrena per algunes d'aquestes pel·lícules i què tenim a la cartellera de l'Assassí del Kubrick?
Doncs Star Wars de Mandalorian en Grogu ja la teniu des d'ahir mateix al Kubrick d'estrena. Assassinato en la tercera planta ja està confirmada també a partir del proper divendres, dia 29 de maig, a la sala Assassí de cap de setmana. Love Me Tender veurem si la programem, perquè bueno, podria encaixar potser més aviat de dijous divendres. I Un món fràgil i meravellós ja la teniu bueno, ja la teniu confirmada a partir d'aquest cap de setmana mateix aquí a les sales d'Assí, i les catadores de Hitler probablement també de cap de setmana a les sales d'Assí. I res, us esperem avui a les 9, sessió de la Cinta Blanca de Michael Haneke, Palma d'Or al Festival de Cannes del 2009. Després al cap de setmana també a l'Assassí Un món fràgil i meravellós, ja en cartellera, en versió original subtitulada al català i doblada al català. I després al Kubrick us esperem amb The Mandalorian en Grogu, la gran estrena de la setmana, i després també dilluns amb La Bohème en diferit, l'òpera La Bohème.
Moltes gràcies, Miquel Felipe. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.